Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Molt bon dia. El culte públic es pot celebrar des d'avui dilluns ja tot Catalunya, després que s'hagi pogut fer des de dilluns passat a les zones sanitàries del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i de l'Alt Pirineu i Aran. Ara s'ha incorporat la resta de Catalunya a la fase 1, amb l'única excepció de Barcelona i l'àrea metropolitana, on també es pot celebrar el culte públic a les esglésies, ja que s'ha inclòs en una fase intermèdia que igualment ho permet. L'arcabisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal Espanyola, Joan Josep Omella, va recordar ahir diumenge al vespre que entre tots hem de seguir sent conscients de la importància de protegir-nos els uns als altres davant aquest greu problema de salut pública. En l'homilia de la missa, transmesa per cert per Ràdio Estel en directe, el cardenal Omella va celebrar la represa del culte públic a l'arcidiòcesi i arreu de Catalunya i també va recordar que es manté la dispensa del precepte dominical i va recomanar a les persones grans o amb salut vulnerable que continuïn participant en la litúrgia a través dels mitjans de comunicació. Per cert, per garantir que es facin efectives les limitacions d'aforament, una tercera part, recordem, us demana mirar d'incrementar allà on sigui necessari possible el nombre de celebracions per descongestionar els temples. També recomana entre els fidels l'ús amb caràcter general de mascaretes. I altres disposicions són que els recipients d'aigua beneïda continuïn buits, que les portes de les esglésies estiguin obertes a l'entrada i a la sortida de les celebracions perquè no calgui tocar panys i que s'ofereixi gel hidroalcohòlic o algun desinfectant similar als fidels. I és que Catalunya avança en la fase en les fases de desescalades i ho fa a dues velocitats, que gairebé tot Catalunya, a excepció de Barcelona i l'àrea metropolitana, passa avui a la fase 1. Recordem que les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i el Pirineu, que fa una setmana ja hi són, i s'hi sumen, doncs, avui les regions sanitàries de Girona, Lleida i Catalunya Central, també les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf, que tot i pertanya a la regió metropolitana sud, s'ha acceptat que passin de fase. El canvi arriba amb les UCI recuperant-se i les xifres de morts i contagis amb tendència a la baixa. I ho recordem avui també que el cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Trilla, ha avisat que la regulació de l'ús de la mascareta al carrer pot provocar una certa confusió si hi ha més excepcions que regles. Un dels col·lectius que s'han de quedar fora, per exemple, és el dels esportistes. Recordem que l'ús de la mascareta serà obligatori als espais públics. Fins aquí la informació, ens actualitzem d'aquí una hora.
Ràdio Estel.
Això vindria a ser una promoció d'un programa que es diu Cinquenters. S'emet aquí, a Ràdio Estel, cada matí, de 10 a 11. I parlem de la vida. Ens escolteu?
Quins dies tan estranys, oi? A casa i trobant a faltar la nostra gent sense poder desenvolupar una activitat normal? El nostre cos ho nota i sembla que ens demani que en tinguem una miqueta més de cura.
És veritat, per això Laboratoris Maen ha reforçat el seu servei de comandes per telèfon i la compra online a maen.es, perquè encara que no sortis de casa, puguis tenir cura del teu cos amb la parella ideal en complementació natural amb una sola trucada de telèfon.
Amb una trucada de telèfon?
Sí, sí, trucant al 669-56-17-68. Repeteixo, 669-56-17-68. Pots sol·licitar els teus complements i te'ls porten a casa en 24 hores.
És genial! I que fàcil! I què ens recomanaries prendre en aquesta situació?
Dos productes. El primer, Mas Omega Punto Rojo. Són perles que porten els àcids grassos omega-3 i que contribueixen a portar una dieta sana i una salut cardiovascular òptima. Mas Omega Punto Rojo és el complement ideal per la dieta en aquests moments de baixa activitat. El segon producte que recomanem és Coral Card. Coral Card és ideal per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat. Coral Card és un producte natural que ajuda a mantenir sanes les teves articulacions davant l'envelliment. Ara més que mai necessites Mas Omega Punto Rojo i Coral Card. Aconsegueix-los ja des de casa i sense desplaçar-te. Queda't a casa i truca al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix Mas Omega Punto Rojo i Coral Card. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial.
Doncs tens tota la raó. Vaig a tenir cura del meu cos amb Mas Omega Punto Rojo i Coral Card. Ara mateix truco al 669-56-17-68 i els diré que sóc oient de Ràdio Estel. Ràdio Estel. 25 anys amb tu. Durant aquestes setmanes extraordinàries de confinament a casa, Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:15 del vespre. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a 7:00 de la tarda. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias. Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Doncs vinga, va, un dia més que encetem consultori legal d'aquesta casa i per fer-ho que us donem el telèfon que ja podeu marcar per esvair els vostres dubtes. Atenció, perquè avui parlarem d'un tema importantíssim els darrers dies. Les residències geriàtriques. Podem fer-hi alguna reclamació degut a tot el que ha passat i continua passant pel Covid-19? Si teniu algun dubte, si teniu alguna reclamació a fer, 93-409-2771. 93-409-2771. I és que les reclamacions en l'àmbit de les residències no s'ha fet esperar. Ara que sembla que fins hem superat, tot i que encara en estat d'alarma, els familiars dels residents traspassats a causa del Covid-19 han començat a iniciar les consultes que han donat peu a les reclamacions. Per parlar-ne de tot plegat, ja tenim a la doctora i advocada Carmen Rodrigo. Carmen Rodrigo, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres de nou.
Molt bon dia, Joan.
Deixa'm preguntar-te primer de tot si la reclamació funciona igual amb una residència pública que amb una residència privada.
Doncs això és bastant important, perquè el fet de que sigui pública o privada determina una mica el camí a seguir en un cas o en un altre, i una altra qüestió que és molt important és el termini per reclamar. En el cas d'una residència privada, és una relació amb un contracte pel mig, i llavors el termini per reclamar és de 5 anys, i en canvi amb la residència pública, amb una residència de la xarxa pública, el termini per reclamar és d'un any. Llavors això ens marca molt, aquest termini és molt més curt en un cas que en l'altre, i amb això hem de posar molta atenció. I faig esment inicialment amb això perquè és una de les qüestions que més preocupa als oients i a la gent que vol interposar una reclamació. Quin temps tenen per interposar o durant quin plaç poden començar i posar una reclamació en aquest sentit? Per això és important fer aquesta diferenciació. Si estic en una residència pública, és d'un any el termini. I en canvi, si estic en una residència privada, això es regeix per un contracte i el termini és bastant més ampli, són 5 anys.
T'ho pregunto perquè segurament que us ho ha preguntat molta gent a Digestum Legal i moltíssima gent que encara s'ho pregunta per totes aquestes lleis, reials decrets, etcètera, que van sortint, que tot sembla que funciona respecte a aquest estat d'alarma. Per tant, tinc un any o 5 anys un cop s'acabi l'estat d'alarma o des de que ha passat el fet?
A veure, l'estat d'alarma ha trencat totalment els plaços. Però una vegada que s'iniciï, tenim un plaç, un termini d'un any o de 5 anys, depenent a quin cas estem. Perquè ara estan paralitzats absolutament tots els plaços, tots els terminis. Estan paralitzats per l'estat d'alarma. Tant els terminis judicials, és a dir, els procediments que estan davant dels tribunals, com els procediments administratius. Estan absolutament paralitzats. Però una vegada s'aixequi aquest estat d'alarma, els terminis seran aquests, d'un any o de 5 anys, en el cas de les residències privades.
Ara sí, entrem en quan i què puc reclamar. És a dir, què s'havia d'haver fet a les residències, que potser en algunes no s'ha fet i tinc tot el dret a reclamar.
A veure, les residències és una situació curiosa, com s'ha de regir una residència sanitària, una residència assistencial de la tercera edat. Doncs es regeixen per un contracte d'allotjament o el que seria un contracte d'hospedatge, I, a més, arrendament de serveis a canvi d'un preu. En el cas de les privades, però també de les públiques, són contractes que tu tens una sèrie de condicions, de, doncs, tenen dret a una habitació d'una determinada superfície, però, a més, hi ha una sèrie d'arrendament de serveis. Assistència sociosanitària, presencial, etcètera, etcètera. Quan més, més serveis tinguis contractats, doncs això és com els hotels. Més serveis tens contractats, més s'incrementa el preu, o menys el preu va en funció d'això. En el cas de les privades, llavors, aquests serveis, doncs hi ha una sèrie de qüestions que havien de donar, havien d'estar coberts, totalment. Què va passar quan va començar l'estat d'alarma? Que es va veure que hi havia un increment de contagis molt important dins de les residències, amb independència si eren públiques o privades. És a dir, el fet d'estar tota la gent de la tercera edat dintre d'un únic allotjament, ens feia molt més fàcil el contagi. I això va fer que en un primer moment, ja el 19 de març, el ministre de Sanitat va fer una primera ordre, que va ser una ordre bastant important, el 19 de març, que deia que hi havia una sèrie de mesures pel personal. Primer, per al personal assistencial, sanitari i no sanitari. És a dir, la gent que assistia als residents, què és el que havien de fer i com ho havien de fer. Va fer també aquesta mateixa ordre de 19 de març, també parlava de les mesures d'aïllament i ubicació dels residents. I també unes mides de la neteja, desinfecció, etcètera, etcètera, i unes mides per reubicar residents en el cas que es donés el contagi. Aquesta, que és una ordre curta, relativament curta, doncs, clar, ens feia una sèrie de procediments estrictes que no es van complir amb la majoria de casos, però, per exemple, deia que tots els treballadors, o sigui, en quant als personal sanitari i no sanitari, havien de seguir les mesures de protecció recomanades pel Ministeri de Sanitat.
És a dir, les famoses EPIs, eh?
Sí, les famoses EPIs. Per exemple, també deia que s'havia de reduir al mínim els treballadors que entressin en contacte directe amb un resident afectat, és a dir, a l'extrem de dir que havien d'assignar a cada un dels grups de residents un grup de treballadors, és a dir, els que estan contagiats havien d'estar en un grup de personal assistencial, els no contagiats en un altre, o sigui, s'havien d'aïllar, el que es diu aïllament per cohortes. I tot això, doncs, i a més s'havia d'evitar les rotacions de personal assignat a les diferents zones d'aïllament. I clar, això, doncs, moltes residències no ho van fer de cap manera perquè no tenien ni el personal. Això...
Diguem-ho millor, eh? Les residències que ho van fer millor són aquelles que el personal sanitari es va confinar juntament amb els residents?
Sí. Sí, això, com diem en castellà, no todo en Montes Orégano. No totes les residències han actuat igual. Hi ha hagut algunes que han fet una mida d'excel·lència i, a més, ho han fet fantàsticament bé. Es van aïllar el personal sanitari i no sanitari, es van aïllar amb els residents, es van dir que dintre. Per què? Per evitar l'entrada i sortida de gent que pogués ser portadora i que en un moment donat, doncs clar, amb la persona vulnerable, si té un contagi amb el Covid-19, doncs era letal. Llavors, va haver-hi una sèrie de residències que van portar endavant les mides amb un règim d'excel·lència. I en canvi, unes altres, doncs és que no és que no ho fessin amb excel·lència, és que ni van començar, perquè no van fer ni aquest tipus de... Ja no els EPIs, sinó que rotaven gent uns amb altres i, clar, doncs es anaven contagiant uns amb altres. Per exemple, hi havia mides relatives a la ubicació i aïllament dels pacients. Llavors, l'ordre del Ministeri deia diferenciava entre residents sense símptomes, residents amb símptomes, residents confirmats, perquè va haver-hi alguns que van ser després confirmats, i clar, en cada cas, doncs, i si eren confirmats, s'havien de portar amb caràcter urgent amb un plaç molt curt s'havia de portar a un centre hospitalari o a un centre assistencial o posar-se en comunicació amb el metge del CAP, en el cas de que cadascú a la seva... Clar, no és el mateix estar en una residència al centre de Barcelona que en una residència a l'Estarradi, i llavors bueno, s'havia de donar tota aquesta situació amb un plaç molt curt. I tot això doncs, no es va fer. No es va fer, clar. Què va passar? Doncs que en aquell hi havia un cas, es contagiaven en cadena, uns darrere l'altre, i això explica la situació que s'ha donat en l'actualitat. A més, explicava aquesta ordre inicial del ministre, la primera ordre del 19 de març, explicava que aquesta classificació dels residents, entre residents sospitosos, residents no sense símptomes i residents confirmats, s'havia de fer un plaç molt curt, de 24 a 48 hores, i tampoc es va fer, per tal d'aïllar-los. No? Llavors, aquestes són les qüestions que, si més no, estan donant peu a totes aquestes reclamacions. Si mateix, dir que, clar, què podran reclamar? Doncs que aquí va haver-hi un incompliment contractual, perquè si hi havia un contracte d'hospedatge i arrendament de serveis, estem d'acord que una residència de la tercera edat no és una vigilància de 24/24 si no hi ha un cas de perill, perquè això la jurisprudència ens ho diu. Però, o sigui, han de tindre un deure de diligència, és a dir, d'extremar la precaució i de cuidado, perdó, de cura, perdona, jo soc castellana, de vegades dic alguna cosa.
No pateixis, Carmen.
Correcte. De cura en una situació de perill, com va haver-hi quan va haver-hi el decret de l'estat de l'art. Llavors, aquestes diferències són molt importants per tal de tindre èxit en una reclamació davant d'un fet assistencial d'aquestes característiques. Va ser interessant perquè quan va haver-hi aquesta primera ordre de 19 de març, la primera ordre amb la qual es desmentava la residència, la del 19 de març, no deia ben bé si aquestes residències... Deia medidas relativas a las residencias de personas mayores y centros sociosanitarios ante la situación de crisis sanitaria del COVID-19. Això és el que posava l'ordre al BOE. Però al cap de 3 o 4 dies, com que va haver-hi una disbauxa si eren les residències públiques o les privades o les privades o les públiques, al cap de 4 dies, el ministre, el dia 23 de març, fa una nova ordre dient, escolti, això és aplicable per les públiques i per les privades. I llavors va ser la intervenció de les residències privades. No? Això va ser una de les qüestions més cridaneres, o que va cridar més l'atenció, perquè és la primera vegada en molts anys que hi ha hagut aquesta intervenció, bueno, a la història, que hi ha hagut aquesta intervenció de les residències privades per part del Ministeri de Sanitat.
Esclar, quan jo faig una reclamació, la faig perquè entenc que la residència no ha seguit tota aquesta normativa. La pregunta que jo em faig, com sempre, sense entendre-hi en dret ni en la matèria, i que entenc que molta gent es deu fer, és com sé jo si la residència ha seguit o no tota aquesta normativa, si jo no he pogut anar a veure el meu pare, el meu avi, la meva mare, la meva àvia, exactament qui sigui, fins que m'han avisat que ha mort.
Doncs, bueno, aquí és una feina de...
No sé si m'explico, eh?
...investigació, i aquí hi ha dos o tres qüestions que són importants. En quant al resident o al pacient, l'important és tindre tota la documentació, la història clínica, història clínica completa, i quan dic història clínica completa parlem de les cures d'infermeria, dels diferents torns d'infermeria que han fet la supervisió de com estava, de si tenia algun tipus de sintomatologia o no, si se li van fer cures, les administracions de fàrmacs i la seva periodicitat. Això forma part de la història clínica, però també hi ha un document que és molt important, que és el certificat, en el cas del traspàs del resident, el certificat de defunció. hi ha hagut... I dic que és molt important perquè una de les qüestions que està donant més mal de caps és que el registre civil està entregant molt a emetre aquests certificats degut a la situació generada per l'estat d'alarma. I el registre civil, bueno, els hi està costant emetre, inscriure els certificats de defunció i els familiars obtinguts els certificats de defunció moltíssim. Aquest és un altre dels elements importants, perquè el certificat de defunció posa la causa de la mort, la causa mediata i la immediata, i llavors també és un document important. I després, això és en quant al que seria el propi resident, o sigui, el pacient que ha patit o bé una malaltia i l'ha superat, o en el cas d'haver traspassat, doncs que ha patit la malaltia i no l'ha superat. Però després també hi ha els documents relatius a la residència. Una de les qüestions importants d'aquestes ordres ministerials que va fer el ministre de Sanitat, el Salvador Illa, sobretot el segon dia, la del 23 de març, va ser l'obligació d'emetre informes setmanals, setmanals dient què estaven fent i què no estaven fent i com estaven complimentant les mides que havien imposat el Ministeri de Sanitat. I a més, ho deia per això, per les públiques i les privades, i a més deia el primer informe haurà de ser remès abans del 8 d'abril i des de llavors, des de la setmana del 8 d'abril, serà setmanal, aquest informe serà setmanal i haurà d'enviar-se cada dimarts i cada divendres abans de les 21 hores. Vull dir que els hi va imposar l'obligació d'emetre, d'informar directament a l'autoritat competent, que amb això, encara que l'ordre venia del Ministeri, perquè estava en l'estat d'alarma, alhora, la veritat, imposava aquesta obligació de fer aquest seguiment a la comunitat autònoma. Perquè el ministre doncs, va imposar aquesta ordre, però aquest seguiment i control després s'havia de fer, s'havia de vehicular des de la comunitat autònoma. Llavors, havia de ser la conselleria, en aquest cas, inicialment era Afers Socials, Serveis Socials i Treball, i després, quan ja va ser intervingut, va passar a la Conselleria de Sanitat, perquè sabeu que les residències, en un primer moment, estaven escrites al conseller de Treball, Serveis Socials, i posteriorment, degut a la crisi i a la disbauxa que hi havia i a la manca de seguiment i a tot el desordre que es va organitzar, van traspassar automàticament totes les residències de Serveis Socials a la Conselleria de Sanitat, en el cas de la Generalitat, que era la consellera, la senyora Alba Vasquez. Llavors, havien de fer aquest seguiment des de la comunitat autònoma. Per tant, quan tu em dius què era, com sabem la gent des de fora què és el que passava dintre, doncs serà feina nostra, però haurem de reclamar tota aquesta documentació i amb això poder esbrinar una mica si es va seguir o no tot el que s'havia de seguir, com es va seguir en el seu cas. No? Si realment en una situació de perill i d'alarma es va fer tot el que estava amb la mà de la residència per portar a terme tot el que havia ordenat el ministre de Sanitat, amb les seves ordres.
Recordem que avui estem parlant amb la doctora Carmen Rodrigo, advocada de Digestum Legal, sobre aquest tema de les residències, importantíssim aquests darrers mesos i els que vindran, que si voleu participar-hi només heu de trucar-nos al 93-409-2771, 93-409-2771, per qualsevol dels dubtes que tingueu, que segur que Carmen Rodrigo us dona un cop de mà i us ajuda. Encara un dubte sobre tota la qüestió, i és, per exemple, perquè se n'ha parlat moltíssim d'això, sobretot pel que fa a les residències públiques. Esclar, si jo vull fer una reclamació contra una residència pública, perquè en aquest cas, com bé deies, Carmen, hi ha algunes residències que no van usar el material necessari com les EPIs. Esclar, la residència sempre pot dir... Sí, si és que nosaltres haguéssim usat les EPIs, però les EPIs mai van arribar. En aquest cas, contra qui hem de reclamar?
Clar, aquí la qüestió és que en el cas de les residències públiques, la qüestió serà que ells faran servir o la gran... l'única possibilitat que té l'administració per una situació per tal de fugir, perquè no oblidem que l'administració, doncs, com sempre, quan tu portes algú davant dels tribunals, al contrari, et defensa tu gato quan arriba, no? S'agafarà el que la força major, en una situació de força major, i que aquest dany, doncs, de cap manera hagués pogut evitar-se, encara que haguessin fet servir tots els EPIs, encara que els haguessin tingut, etcètera, etcètera. Però aquí és important una qüestió, que és estar davant de persones molt vulnerables, amb malalties, i que si haguessin estat sanes, doncs segurament no hagueren tingut aquest nivell de mortalitat. Aquí és important poder fer servir el que nosaltres diem hi ha hagut una vulneració de la normativa de consumidors i usuaris. Llavors, hi ha hagut el que es diu davant de residents que eren tan vulnerables que majorment tenen malalties, doncs han de tindre previst. Estem d'acord que ningú sabia que la crisi del Covid-19 havia de ser tan feixuga com ha estat. Però davant d'una residència amb malalts vulnerables que estan confinats, que estan tots plegats, doncs han de tindre un pla d'actuació davant d'una emergència sanitària. No es pot dir que, com jo no lo sabia, no sabia el que tenia que fer, perquè això és com si tu estàs en un hotel i no tens un pla de sortir davant d'un incendi, doncs, bueno...
Entenc que és allò de no conocer la ley no te exime de la ley.
Exacte. Aquí hi ha molta gent que diuen, bueno, és que era una persona molt malalta i com que ja tenia moltes malalties, doncs el virus doncs, va ser, escolti, aquesta persona, si no hagués patit la malaltia del Covid-19, possiblement estaria entre nosaltres. Sí. Aquí hi ha una construcció, que és el que es diu la teoria de la pèrdua de l'oportunitat. Hi ha un dubte raonable que si aquest malalt o aquest resident estava, sí que és cert que tenia moltes malalties, perquè una persona amb 80 i pico d'anys que està en una residència geriàtrica és justament perquè necessita uns serveis assistencials importants, però una mica el fet de que es contagiés doncs va ser reblar el clau, no? Va ser una situació de fer-li una situació que li va ser incompatible amb la vida. Llavors, la teoria de la pèrdua d'oportunitat era si aquesta persona no s'haguera contagiat, cau, el jutge té el dubte raonable de que aquesta persona haguera tirat endavant. Haguera tirat endavant i no haguera mort, sinó que haguera traspassat per una altra qüestió, però no exactament per la crisi del Covid-19. Doncs aquesta és una de les qüestions que avui en dia s'està mirant més de si s'hagueren tingut totes el deure de cura, s'hagueren seguit totes les mides, aquesta persona haguera sobreviscut, sí o no? Cau, tens el dubte raonable de que això haguera tirat que aquesta persona haguera tirat endavant? Si pots demostrar meridianament que sí, doncs són reclamacions que tindran èxit, evident.
Ens queda un minut i mig i sí que et demano que en aquest temps, ara em diràs allò de jo no m'ho facis això perquè aquesta és una pregunta que s'hauria de respondre en 5 minuts, però el temps és el que ens queda, però sí que segur que molta gent també es pregunta, bé, a la situació en la que estem, quan pot durar un cas així fins que es resolgui i quin cost pot tenir?
Quan pot durar? Dependrà de si ens fiquem a la via civil o la contenciosa. Si és una residència privada, haurem d'anar per la via civil. I un cas a la via civil, normalment... com he dit al principi, els plaços paralitzats, però interposar una demanda i obtindre sentència, normalment és més o menys un any. A primera instància, segona instància seria un altre any. Si haguessis d'arribar al Suprem, doncs clar, ens aniríem més llarg. I si estàs a la via contenciosa, La via contenciosa és per les residències privades, recordem que... Perdó, les residències públiques, recordem que el termini és més curt per interposar la reclamació, que és d'un any, i la via contenciosa administrativa és més llarga. És més llarga perquè és més lenta. El jutjat contenciós administratiu és més llarg, és més lent.